deu, encara deu pasta, eh, Hisenda? I mira, de tots els de Sálvame, és dels únics que per ara, dels pocs, uns quants, que no fa pantalla, que no l'han trucat per enlloc, eh? I aquest home deu pasta, suposo que tindrà un plan B per guanyar-se la vida, perquè realment s'ha quedat sense res.
La bruja.
I, és un, i era un home que tenia un molt bon sou a la fàbrica de la tele, perquè a més va demanar els últims anys una pujada de sou, perquè com devia tanta pasta a Hisenda i la dona tenia tants vicis de gastar aquí i allà i deia, per favor, sortim d'aquí. Doncs va demanar una pujada de sou i li van donar. Però veurem. Veurem on el podrem col·locar, eh? Després, a Canàries. El tema aquest del Ábalos i les mascaretes i tot això. Sí. Atenció al programa aquest que fan de la tarda, que és una mena de programa de tarda, un magazín.
Sí, un planta baixa.
Sí.
Coses del país.
Planta baixa. El Paco Pomares, que és un tertulià, estava parlant del tema aquest i escolteu molt bé la presentadora que de seguida li demana això.
Mireu, aquest és el bocat en qüestió.
No, l'1.
Sí, perquè si és a Canàries, m'ha sorprès que la llengua oficial de Canàries fos la catalana.
Ara anirem a planta baixa.
Però tot és possible.
Tot és possible. Ara anirem a...
Que Dia de las Palmas ha presentado una querella contra Miguel Ángel Ramírez y otras dos personas por malversación y blanqueo de capitales en la venta de mascarillas por un total... creo que son casi 25 millones de euros, ¿no? Es el caso más espeluznante de todo lo que se han planteado. Pasamos de 4, cuando fue la compra, fuimos a 12, 13, cuando fue el tema de fondo, y ahora nos encontramos con 25 millones de euros en Lisa, ¿no? Es una información que acaba de publicar la cadena SER a nivel nacional, y que yo creo que...
Irnos al tema.
Es que está absolutamente ceñido el tema. Significa que se entra dentro...
Órdenes de un... Javier Rodríguez.
Perdón, ¿órdenes de quién?
Ay.
Pues no, perdona, però la que interromp aquest senyor que estava fent aquesta posició no se l'entén.
No.
Torna a posar el part final.
Tengo órdenes de...
Sí, no ho he sentit, una informació que acaba de publicar la cadena SER a nivell nacional i que jo crec que...
Irnos al tema.
Es que está absolutamente ceñido el tema. Significa que se entra dentro
de un... Javier Rodríguez.
Perdón, ¿órdenes de quién?
De dirección, Javier Rodríguez.
Doncs no hi teniu l'oïda molt fi, perquè per mi sembla que sigui Radio Rabat que interfereix. Sembla una interferència de Radio Rabat. Jo no entenc res.
És que està a la mateixa altura de Rabat.
No, ja per això, que sembla una interferència.
Bueno, el desafió. Saps que hi ha un programa que té el Motos a la productora, que la productora Antena 3 té un programa que es diu El Desafió, que porta un grapat de famosos fent una sèrie de proves que el fan el divendres a la nit. No sé si ho saps.
Que hi ha el Pepe Navarro.
Antena 3, sí, efectivament.
Però dins de l'Hormiguero.
No, a la mateixa productora del Motos té col·locat allà un altre programa.
Que fan apnees, jocs de cartes.
Fan jocs. Han trucat, han fitxat a la Victoria Federica per concursar. Poca broma, perquè és la primera vegada que veurem una persona molt propera a la casa, al rei emèrit, concursar.
Què tal, senyor? Buenas tardes.
És su nieta, eh?
Su nieta, que participa en el programa.
Bueno, le hace ilusión que...
No crec que li hagi fet molta gràcia al Pablo Motos el que s'hagi filtrat aquesta notícia, perquè jo fa dues temporades vaig començar a donar noms del desafió i em va trucar el cap de comunicació de la productora.
Qui és?
Bueno, ara el tinc aquí al memoritzat. Bueno, és un senyor, va trucar.
Ara t'estan trucant.
Sí, és que ja és la segona vegada que em truquen. Ara trucaré. No em truqueu perquè siguin directe.
Això és que volen passar notícies i rumors.
Sí.
Informacions.
I em va trucar el cap de comunicació dient que a veure si podíem arribar a un acord perquè el Motos no volia que donés els noms.
Això, per tant, es confirma que el Motos truca...
Bueno, a mi no em va trucar ell, però diu que Jorge...
Hi ha uns quants que truquen, eh?
Sí.
Algun dia...
Fem un dia la llista, perquè jo sé un.
Un dia que tinc el dia tonto, començaré a dir noms que truquen quan no els agrada segons què.
Bueno, hi ha famosos que tenen programes de tele que truquen...
El dia que tingui tonto, allò que no tinc fre...
Jo conec un que truca...
Començaré a fer un llistat de trucades de coses que a vegades dius que no els agrada. I ens et truquen renyant-te.
Jo conec un que truca normalment algú que fa un crític de televisió, que truca i li diu de tot.
Sí, sí.
No m'agrada el que has escrit, sí, perquè sí, això, sí, perquè això, perquè l'altre, no sí, sé sí, què. Tinc uns quants onts.
I gent que no t'ho pensaries mai, eh?
No.
Ah, sí?
No.
Va,
no.
Digues una persona.
No, perquè me fa canviar de tema.
Roc, doncs... no, és que hem d'acabar, perquè si no...
Ja, però...
Si no tenim la tarda amb un disgust, si no tinc ganes de generar
però,
més disgust.
Però volia posar-te un tall del planta baixa, perquè saps el que fa la gent pels supermercats ara, no?
No
què fan?
El súper. Tu vas a comprar, normalment?
Sí, mira, aquesta darrera setmana, que he estat de baixa i he anat a fer la compra. Sí, sí,
i tu peses la fruita?
No, no la peso, perquè ara molts supermercats te la pesen al sortir.
Sí, sí.
Ja no hi ha bàscules.
No se'n refien.
I aleshores...
Ara, vaig per aquí. Encara hi ha supermercats que t'has de pesar tu a la fruita.
Sí,
per exemple, un paprava al costat de casa meva que ho feia.
O sigui, ara entenc per què han desaparegut les bàsques.
Home, ara t'explico. Primer de tot. No, perquè
ara arriba, Santa Llúcia.
Però tu, perdoni, no soc... Bueno, no soc tan malpensat.
Però tu no sabies per què...
No, ja m'ha passat durant la setmana passada. Vaig anar a fer un parell de compres i quan volia passar la verdura, i en altre moment la que eren tomàquets i tot això... I la bàscula, no en tenim, a la sortida.
A la sortida.
A la sortida.
I pensava... Tu posaves tres peres i sempre sí, n'hi havia un...
Bueno, no t'avanci, no s'avanci, avi. Bueno, perquè ahir van explicar dues coses que fan als supermercats els clients. Dues coses. Una, la de la bàscula, i després una altra que em va fer gràcia, també.
Mireu, aquest és el bocat en qüestió, és un alvocat de quilòmetre zero que val 1,59 en aquest supermercat i l'únic que el diferencia de la resta d'alvocats és precisament aquesta etiqueta que veieu aquí. Què fa la gent? Doncs el que fan és treure aquesta etiqueta i com veieu podria ser igual que qualsevol altre alvocat, doncs el pesen com si fos un alvocat més barat per estalviar-se diners, fins al punt que els ceballors ens han explicat que en el registre van detectar que no s'estaven venent aquest tipus d'alvocats quilòmetre zero, aquesta varietat, i per tant han decidit aplicar aquesta mesura. Detecteu aquest tipus de tripijoc, aquest tipus d'estafes?
Sí, mira, nosaltres, per exemple, hem detectat aquesta del tomàquet de penjar,
sí.
Agafen, posen a la bossa, se'n van a la balança.
Clar, ara el pesen aquí perquè el pesen ells mateixos, no?
Exacte, de passar aquest, agafen i pesen el més barat. Llavors agafes, si tu peses el que realment és, la diferència és important.
Clar, mireu, 1 amb 11, 5 amb 43.
Imagina't.
Déu-n'hi-do.
Imagina't.
Val, bueno, doncs mira, ja has desvetllat el per què han desaparegut les bàscules al supermercat.
No, el Lidl fa anys ja que ho fan.
I els supermercats, les escopinyes i tot això està tancat amb
cap. Ah, no.
Sí. Sí. No, perdona, els advocats que parlaven, que explicaven ara, estaven tancats amb clau.
Els advocats, en
sí,
sèrio?
Sí, sí, sí. Aquests justament de luxe estaven tancats amb clau. I...
Bueno, el que fa temps que també estan amb un cadenat són les gilets, tot el que
també?
És... Part... Sí, les gilets sí, també sí, estan sí, amb un cadenat. Sí, sí, sí,
i l'oli, ara també.
I l'oli s'hi fa no fa també.
Bé, com està el tema? Apa, fins demà. Demà parlem d'Eufòria.
Moltíssimes gràcies. Va, demà parlem d'Eufòria. En 2 minuts ens posem al dia de com està la jornada. Tant al matí...
Està, com està?
Doncs estan passant moltes coses.
Els pallesos no encara estan cabrejats, eh? Els pallesos estan cabrejats. Bueno, estan per allà
amb raó.
Amb raó, sí, sí.
Versió RAC 1.
Descobreix les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Bosses oversize, mocassins i sneakers. Troba els nous clàssics que elevaran el teu look amb fins a un 60% de descompte a marques com Hof, Vans o Furla. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora el més nou a més de 150 boutiques.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
RAC 1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com
trajectòria, revelació de l'any, veu de l'any,
i l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat, voteu i optareu a guanyar una tauleta electrònica. Torna al Drac, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i Fiac Assegurances. Amb la col·laboració d'Unión Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
A veure, que tenim l'enigma Rubianes. Sí, recordem divendres, has dit, que es commemoren els 15 anys de la mort d'en Rubianes.
Exacte, i volia recordar-lo. I en un moment en concret en què Pepe Rubianes va ensenyar a esquiar a un presentador de TV3, la pregunta era qui és aquest presentador. Opció A, Albert Tom. Opció B, Miki Moto. Opció C, Toni Clapés.
Ei, què tal?
Opció D,
hombre, què tal?
Què tal, com esteu? Com
estàs? Eres tu, Miki Moto?
Aquí als Estats Units,
eh? Estàs fent? Eres tu que et
va ensenyar a esquiar? No, nosaltres vam fer altres coses, fèiem coses una mica més sèries.
Estudiaves Humanitats, tu, als Estats Units, no? O què? Ja
està estudiat, ja està fet, ja estem allà als Estats Units fent altre tipus de coses.
I no tornaràs cap aquí?
Sí, el que és, en aquest cas, la qüestió judicial de... denunciar el que va ser la designació, ha dit, pràcticament dels càrrecs de la corporació, si això es tira enrere i es torna a tirar endavant el concurs, no la martingala que es va fer, doncs aleshores potser tornarem.
Molt bé, Miquel.
Molt bé.
Gràcies,
companys.
Gràcies. Vagi bé. Doncs,
està recorrit, està recorrit, ho dic, perquè
sí, no, ja.
Passa que aquest recurs sembla que...
I la resposta correcta... Adéu, Miqui Moto, adéu. La resposta correcta era la C.
Què?
Sí? Era Toni Clapés, a efectes secundaris, i tenim el moment en què Pepe Rubianes, Toni, t'ensenyava o ho intentava esquiar. Anava així.
Avui estem fent una classe bàsica d'esquí amb el Pepe Rubianes.
Sí. No és Miquel Calçada, no?
No sé, doncs ja...
Ben, estàs en el meu ambient. Posa't el gorro, lo primer. Hòstia, si falta lo principal.
Què passa?
Aquí t'acosta el cacau.
Què passa?
Que el tenia penjat al coll.
Deixa-me obre. Saca una puntita de lengua.
Us veu fer un pico i tot, eh?
Sí, home.
Vull dir que no falti.
Amb el Rubianes, qui no?
Primer tenim que agafar el teleagarre.
Estàveu tots dos al plató, us queia una neu falsa.
Que nos vaya subiendo la cosa. Ja estem a dalt.
Ja està.
Ara està la pista, farem una miqueta de rampa. Baixarem per la pista fúcsia. Amb aquest llavis que porta, no millor és el fúcsia.
Perquè et va pintar els llavis roses.
La primera procesión que es diu de relaxment, o sea, relax tu, que és, o sigui, et poses així, ¿sabes? Traient cap a fora. No, més. I aleshores, pues mira...
Atenció, el vent que feia,
Sí, no, bueno, és que quan fa vent, quan fa tor... Sí.
The last point.
O sigui, tu creus que és important que allò, sí, com veus, on vols anar a parar, només mirant, i amb aquesta posició... Sí.
Quina veu de...
Amb aquesta posició...
No, va, ja us escoltareu a casa, va.
Aleshores fem el last point.
Penjarem el fragment a les xarxes socials perquè el pugueu recuperar tot sencer, que és
533 persones, però no han tingut massa bona memòria, perquè van encertar de 264. Vull dir que...
Bueno, molt bé, doncs, molt ben plantejat avui l'enigma, perquè, clar, la gent... Sí, este era un enigma que s'havia de cercar.
Sí.
Bé, doncs direm a la Míriam Díaz que ens digui un número del
264.
Va, doncs com que fa 15 anys que va morir, doncs el 15.
El 15.
El 15.
Va.
Ah,
molt bé.
La niña bonita.
2, 3, 4, 5, 6, 7...
No s'ha dit mai.
No s'ha comentat mai.
3, 4,
13. A veure qui s'emporta la tassa i la xocolata, Juló. Ja la tenim. És una dona, és una dona.
És dona, clar.
Sempre, eh?
I tot ara tot va a les dones.
Sí, sempre, sempre. No sé què diu, si surten homes i dones.
Fixa't que sempre toquen dones.
No, no és veritat. Hola, la resposta d'avui és la C, Toni Clapés. Hauré de recuperar el vídeo per veure-ho. Salut i bon programa. Es diu Aida Pinyol Martí. Felicitats.
Molt bé.
Aida.
Com ho sabia si no vist el programa ni...
Igual se'n recorda, però diu recuperar el vídeo per
veure-ho.
Per això,
veure. Que, bueno...
Sí, no.
Maria Sinxó, fins després.
Fins després.
Tot això, Míriam Díaz, que ens acompanya amb una última hora d'un desallotjament d'uns edificis a Santa Coloma.
Santa Coloma de Gramenet. Bé, de fet, va ser ahir, però el periòdico ho ha sabut avui i ho acaba de publicar. Es veu que dilluns estaven apuntalant aquests pisos al carrer dels Pirineus a l'espera d'un informe tècnic perquè s'havien vist unes esquerdes i ahir va arribar l'informe de l'Ajuntament on, evidentment, doncs, deia que era millor desallotjar els veïns. Estem parlant de 60 veïns de dos edificis de Santa Coloma per aparicions d'aquestes esquerdes a l'estructura interna. Entre els desallotjats hi ha 13 menors que estan ara en un centre d'urgències i emergències socials de Barcelona i aquests pisos doncs estan sent apuntalats des de dilluns. Per tant, entenem que hi ha una mica d'efecte Badalona, després de l'esfondrament, recordem, de l'edifici al carrer Canigó i també el desallotjament dels números propers doncs per l'aparició també d'esquerdes. Estem parlant del número 9 i 11 del carrer Pirineus de Santa Coloma de Gramenet.
Gràcies, Míriam Díaz, per aquesta última hora. A tot això, com dèiem, avui el nom del dia, un dels noms del dia, és Koldo. Koldo, que al final faran un biòpic, que ha monopolitzat la sessió de control al Congrés amb un, podríem dir, bombardeig de preguntes de la dreta a Pedro Sánchez i els seus ministres.
Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. ¿Cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted?
El señor Sánchez se cayó. Es usted el ministro de Justicia. ¿Qué tiene que decir sobre todo esto?
¿Por qué sabía Koldo que les estaban investigando? ¿Le avisó Interior? ¿Sabe usted algo, señor Marlaska?
¿Quién le recomendó esta empresa, señor ministro? ¿Quién se reunió con ella? ¿Es usted parte de la trama?
¿Le va a poner al hermano de Koldo, al que sigue teniendo a sueldo, a dirigir esta auditoría? Cuéntenos qué sabía usted de toda esta trama, señor Puente.
Señor ministro, sus contratos ya tienen 3 causas penales abiertas. ¿Puede contar cuál es el nexo de la escandalosa trama del Partido Socialista?
Señora ministra, ¿cree que les parecerá divertido a las feministas que piden acabar con la explotación sexual de la mujer que en todos los casos de corrupción del Partido Socialista la prostitución esté presente? ¿Es por eso que usted ha decidido meter la ley contra la trata en un cajón?
Sí, sí, fins i tot el tema de la llei de la trata ha entrat, doncs ha aprofitat el PP per colar-hi el tema del cas Koldo, bàsicament perquè Koldo havia estat guàrdia de seguretat d'un prostíbul en el seu passat,
bueno, sí,
i això
s'ho
ha fet venir bé. Doncs
perquè
per treure
vostè
el tema
aquest riure
també.
Fastigós.
No, perquè a veure si no se pode tenir...
Doncs fins a 10 preguntes de PP i Vox avui han estat sobre aquest suposat cas de corrupció amb la venda de mascaretes que esquitxa el PSOE, que lluita per donar una imatge de transparència. Això mentre la causa judicial avança. Avui ha declarat el suposat cervell de la trama, que ha quedat en llibertat amb càrrecs i la prohibició de sortir de l'estat espanyol. L'acusat ha negat de totes que es paguessin comissions per als contractes de material sanitari.
Doncs obrim línies a Madrid. Allà hi tenim Jordi Armenteres, delegat de RACU a Madrid. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arnau Mañé, bona tarda.
Bona tarda.
Tal com hem escoltat en aquest recull servit per Míriam Díaz, ofensiva per terra, mar i aire, com no era... En fi, com no s'ha sorprès, del Partit Popular per desgastar Sánchez amb aquest cas, el cas Koldo.
Sí, és curiós que en només 15 dies hem passat d'una sessió de control amb 7 o 8 preguntes sobre l'amnistia. Aquesta sessió de control que tenia 6 preguntes, però com deia la Míriam, hi ha hagut molts ministres que s'ho han fet venir bé per anar a petar tot el tema Koldo García, que és així com el nom vaja de l'amic d'Ábalos amb tota aquesta trama. Quin era el gran objectiu del PP? Retratar Pedro Sánchez al voltant de la trama corrupta i intentar fer veure que Pedro Sánchez ya lo sabía. ¿Qué ha comenzado es Feijóo?
Usted lo sabía y lo tapó. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. ¿Cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted?
En aquells moments, a veure, Ábalos, és veritat que Jordi Basté li ha fet la primera entrevista a José Luis Ábalos aquest matí, després hi ha hagut José Luis Ábalos ha passat com a mínim per dues ràdios més i dues cadenes de televisió. De fet, ens deien des de les files del PP que els diputats del PSOE avui portaven auriculars no per una traducció simultània, sinó per escoltar la ràdio el que anava dient l'Ábalos. Uns quants, tampoc tots, òbviament. Què li ha contestat Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo? Doncs que ell bàsicament no té cap mena de val per parlar de lluita contra la corrupció, perquè, entre d'altres, per una trama de mascaretes denunciada per Pablo Casado, li van tallar el cap i van posar Feijóo al capdavant del PP.
Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijóo. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Este es un gobierno que no tapa la corrupción, que combate la corrupción cara a cara, y lo hace no con discursos vacuos, como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones.
I tot això ha obert un foc on després el PP i també Vox no ha parat.
Com escoltàvem, també han rebut alguns ministres, Arnau.
Sí, avui ha estat una constant d'aquesta sessió de control, ara ho escoltàvem. De fet, la direcció del PP en bloc ha sortit en tromba contra el PSOE. Si sentíem Feijóo ara contra Sánchez, també ha sortit Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Esther Muñoz, fins i tot Borja Sémper, en una pregunta que en principi anava relacionada per l'esport femení, també ha intentat colar el tema. És a dir, tots els membres de la direcció del PP s'han repartit els ministres. Ha rebut, per exemple, d'entrada Bolaños, que ha recordat una cosa important, que Ábalos encara no està investigat. I dic de moment perquè és el que ha dit ell mateix. Félix Bolaños ha insistit en això de moment.
Si expulsamos a aquellos que tengan algún caso, incluso pedimos responsabilidades políticas a quien todavía no está en la investigación.
I encara més, també n'hi ha hagut per Grande Marlaska, pel successor d'Ábalos al Ministeri de Transports, que en aquest cas és Òscar Puente. Un ministre de Transports, per cert, que avisa el PP que ves que tot plegat aquestes acusacions no els acabi patant a la cara.
Lo que acaba de hacer usted es lanzar un boomerang. ¿Cómo es posible que ustedes no supieran lo que hacía su contable durante décadas con el dinero y eso que les metía un sobrecito lleno de dinero debajo de la almohada todos los meses? ¿Cómo es posible que su jefe de filas no supiera lo que sabía toda Galicia respecto de la persona con la que desayunaba, comía, cenaba, viajaba y se paseaba en yate por las rías gallegas? Están ustedes para dar muy poquitas lecciones.
Per cert, que l'argumentació... Digues.
No, endavant.
No, que l'argumentació van de banda és la mateixa, el PP queixant-se de la corrupció i el PSOE recordant-li la corrupció que ha tingut històricament també el PP.
No, anava a dir que en l'auditoria del ministre Òscar Puente, que encarregat, tenim en línia la persona encarregada de fer-la.
Buenas tardes.
Bona tarda.
Soy Johnny Manuel Sapiega Candela.
Hombre, el sapo.
El sapo, correcto, criminal. Efectivamente, ministro Puente me ha encargado la purificación de los archivos, los archivos muy importantes del ministerio, y lo ha hecho desaparecer todo como a mí me gusta, con fuego de esa manera.
Estoy ahí para llevarme un documento grande y en caso de que haya copias, pues que no se encuentre nada. Carpeta grande, con unos 600, 700 folios dentro. Estoy ahí para eliminar documentos y pruebas. Que fuego purifica todo.
Y ha empezado
usted l'ha encarregat de fer la auditoria.
Purificación. Me he encargado de hacer desaparecer todo. Empezó a hacer la purificación con el fuego. En un edificio con muchas pruebas. Ha sido purificado de arriba abajo.
¿Pero de quién edificio parla?
Ni lo sé, ni me importa.
Ni lo sé, ni me importaba.
Por supuesto.
Ya, pero en una ciutat, en un barri, de quin edifici ara estem parlant?
Si te lo digo, tu vida correría peligro.
No te lo puedo decir. Ni debes saberlo.
¿Por?
Tu vida peligraría.
Ten cuidado. Si sigues preguntando por ese camino, acabarás como las fallas.
Que el fuego purifica todo.
Mucho cuidado con ese periodismo de investigación.
Em sorprèn perquè
cuidado.
El ministre no va esmentar
però, el sapo. No m'extranyaria que fos l'encarregat
de fer... De fet, jo diria que va parlar d'una intervenció pública de funcionaris, no parlava del sapo.
Bueno, oficialmente sí, por supuesto. No vas decir que me encargo yo porque eso es hecho un secreto.
Esta es una sèrie que s'ha de
veure
perquè si no s'entén, eh?
Aquesta és una sèrie que s'ha de veure amb subtítols perquè...
Sí, no, sí, hi ha alguns moments que el sapo costa d'entendre'l.
De, costa. I per què ha passat tan desapercebuda?
Bueno, potser perquè no ha interessat que expliqui el sapo que... Sí, doncs. A més, surt un personatge que ha estat molt present d'aquesta temporada, no només a RAC1, sinó als diferents mitjans, que és Villarejo. Perquè a la història del sapo, en l'última temporada... ell parla de que hi ha un personatge i li pregunten per Villarejo
no
i ell, exacte, diu això
no suena,
fa la comèdia no li demanen que li don que els hi passi el telèfon per veure si surt Villarejo al telèfon
no,
i...
la fe de Villarejo no tengo nada, pero no te puedo dejar el telèfon.
Exacte, ell diu que no, li demanen que els hi passi el mòbil i ell ho nega
no.
Per tant, els contactes deixen entreveure que era en Villarejo que li va encarregar cremar a l'edifici Windsor, on hi havia uns documentos...
Del Ministerio de Defensa, muy importantes.
Exacte. Bueno, per tant, no interessa.
Porque con gas.
No
porque
interesa.
Fuego...
Purifica.
El que, exacte. Que todo. Aquest sí que és la...
El fuego purifica todo.
34 todo. Vegades. Per tant, vés a saber si Puente finalment l'acaba contractant. Bé, un ple al Congrés on, com dèiem, no hi ha assistit José Luis Ábalos, que s'ha passat al matí, com dèiem, donant entrevistes.
Entrevistes, sí.
Sí que ha fet una ronda d'entrevistes, com dèiem, Míriam, sí. RAC1, ha fet... l'he vist també amb l'Alzina, que ha hagut que marxar, que no sé exactament no sé què li ha passat.
S'havia deixat el pis tancat.
Sí, que no podien entrar. I...
Tot raro.
Just quan li preguntaven, per cert, per una festa que hi havia hagut, li han preguntat just per llavors i ha sigut just, casualment o no, quan ha hagut de mirar el mòbil.
Sí. Ha mirat el mòbil, l'he de cop i volta agafat i...
Bueno, he d'anar, tinc la porta tancada. Bé, el que em deia l'Arnau, la primera entrevista doncs, que ha concedit aquí a RAC1 amb Basté, ha admès que tenia sospites sobre Koldo García, confessat que l'actitud del seu assessor investigat per corrupció li va grinyolar, però ha reconegut que no va anar més enllà a l'hora de demanar explicacions.
Siempre hay algo que te llama la atención y yo siempre pedía explicaciones, tengo que decir, siempre. Y se me daban algunas. Otra cosa es que luego no me ponía a contrastarlas, pero nunca me imaginé eso.
Diu que donarà suport al govern espanyol des del grup mixt per no fer perillar l'aritmètica.
Van a contar con mi apoyo, van a contar con mi voto, sin duda, el gobierno. Yo voy a seguir luchando por lo que pienso y voy a seguir trabajando para que la ultraderecha y la derecha radical, que no es sino la antesala de un proyecto autoritario, pues impedir que se desarrolle. O sea, yo voy a estar ahí.
¿Votarà la llei d'amnistia, per exemple, a favor?
Sí, l'he defendido hasta ahora.
A més, ha lamentat que no ha rebut ni un missatge de Pedro Sánchez i en altres entrevistes també ha apuntat que va ser Santos Cerdán qui li va recomanar Koldo com a assessor.
Mentrestant, Arnau, a l'Audiència Nacional, continua investigant el cas. Avui ha declarat l'empresari Juan Carlos Cueto, que és qui que es considera el cervell d'aquesta operació.
Sí. Sí, els investigadors situen aquest empresari a la cúspide d'aquesta presumpta trama corrupta. Cueto, aquest és el nom o el cognom més ben dit que haurem de recordar en les properes setmanes, més enllà de Koldo. Avui ha anat a declarar davant del jutge, només ha respost, això sí, a les preguntes del seu advocat, i ha dit que res de res, que no hi va haver comissions, que tot va ser legal, que les mascaretes van pagar, de fet, el preu que tocava en aquell moment, el preu que indicava el mercat, és el mateix que, de fet, ahir deia el ministre Puente, no sé si l'auditoria de Sapo dirà el mateix, bueno. diu aquest empresari que tot el que es va fer en aquells mesos, en aquelles setmanes, va ser literalment en defensa dels espanyols. Per tant, el jutge l'ha deixat en llibertat, això sí, amb càrrecs, perquè ben aviat aquest jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas Koldo, la investigació tot plegat, li prohibirà sortir d'Espanya sense autorització. És veritat que fins i tot la seva defensa, la defensa d'aquest empresari, ha vist amb bons ulls aquesta prohibició de no poder sortir de l'estat espanyol.
Bueno, potser és que no li ve de gust viatjar. Arnau Mañé, Jordi Armenteres, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Dos minuts, arribarem a 4:45. Segon dia, Míriam, de protestes dels pagesos que continuen bloquejant els principals punts fronterers del país.
Sí, i tot apunta que aquests talls encara s'allargaran durant més dies perquè els pagesos posen dues condicions per aixecar el bloqueig. Primer, reclamen tenir una reunió amb el conseller David Mascort, que ahir doncs, no hi era a la reunió que van tenir a la conselleria. També exigeixen que el govern elimini dues de les condicions que els demanen per accedir als ajuts econòmics per la sequera. Ara mateix hi ha tallades, doncs, com ahir, l'AP7 a l'Alt Empordà, l'AP2 a Aitona, l'A2 a Soses i Tàrrega, l'A22 i l'N240.
Targa.
Allà, les persones d'allà diuen Targa, però...
Targa.
Ja li pot dir Targa,
No, Targa.
S'entén igual. Va, la 22 i la N240 al Macelles, i la N260 i la N230 a les Borges.
Un dels, com dèiem, talls principals és al nord, la P7, el seu pas per l'Alt Empordà, que provoca cues de 18 quilòmetres. Des de Pontós hi tenim Sandra Florenza. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Els pagesos gironins que reclamen tenir avui mateix una reunió amb el conseller David Mascort com a condició per aturar els talls. Sabem si hi ha resposta del conseller?
Doncs no ha aparegut i no tenen cap resposta. I de fet els pagesos diuen que com més tardi, més nits estaran ells tallant la N2 i l'AP7 en aquesta confluència d'aquí de carreteres a Pontós. El portaveu d'Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, lamenta que no han rebut cap notícia, com dèiem, des que ahir el conseller no els va poder rebre.
Hem de veure, aviam, com i de quina manera demanem de que aquest diàleg que ahir va quedar parat perquè no hi va anar el conseller, com el reactivem, perquè el que està claríssim és que no sortirem d'aquí fins que no hi hagi hagut aquest diàleg i aquestes peticions principals es tirin endavant.
De moment no s'ha produït aquesta trobada i en aquest tall d'avui s'hi han afegit una vintena d'agricultors francesos de la Confederació Pagesa que han llegit un manifest conjunt amb Unió de Pagesos i Revolta Pagesa. Què és el que han dit, Sandra?
Sí, en aquest document, entre les demandes compartides, hi ha el cessament immediat de les negociacions del Tractat Lliure Comerç i la sortida de l'agricultura i l'alimentació de les actuals regles de l'OMS. Ens ho explica Recul, president de la Confederació Pagesa Francesa, Eloi Grau.
Per reivindicar les mateixes, la nostra solidaritat amb els pagesos catalans i espanyols, i som aquí perquè tenim els mateixos problemes del canvi climàtic, de la burocràcia, d'aquesta transició agroecològica que tenim de fer, i amb l'ajuda de tota la societat som aquí per canviar el sistema perquè necessitem profunds canvis. Perquè no es pot continuar així molt de temps.
També han dit que tenen la voluntat d'unir-se per reclamar solucions per aconseguir que la pagesia pugui viure amb dignitat la seva professió. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, ens explica que aquest és un gran punt de partida.
Ens dona uns punts de partida de parlar doncs, també ells amb les seves estructures doncs, d'altres territoris doncs, de França, d'aquesta organització, i nosaltres doncs, amb altres responsables, doncs, companys d'altres organitzacions a nivell d'estat que estan dintre la nostra organització, per començar a fer camí, no solament amb francesos, sinó amb d'altres, per dir, escolta'm, o això ho canviem, o tenir pagesia amb pagesos i pageses, que és el que nosaltres hem defensat, i no pas només agricultura, amb una màquina que ho fem tot, doncs el model nostre és tenir pagesia amb pagesos i pageses.
Els pagesos que han passat la primera nit al ras, avui ho tornaran a fer. Com està aquest punt de la P7, Sandra? Ens l'hem d'imaginar ple de tendes de campanya? Quina és la imatge?
Doncs sí, estoneta sí, perquè la imatge és ben bé d'un campament amb totes les de la llei. No els hi falta de res. El que passa és que, clar, companys, aquí amb la tramuntana que bufa a l'Empordà, com comprendreu, si les tendes de campanya les deixen tot el dia, crec que les iran a buscar al mar.
Sí. Posin pedres.
Sí, clar.
Sandra Florenza...
Això sí, però, tenen un espai que al·lucinaríeu a recer, on hi cuinen ahir un arròs, avui una fideuada, i per descansar, sí, les tendes de campanya, però també tenen els cotxes propis i els tractors, eh?
Doncs ara només falta que s'hi acosti a fer un arròs al conseller David Mascort, que crec que coses més importants a fer tampoc tindria. Sí. Recorda, li podríem dedicar les paraules del Juan Carlos Unzué quan va anar al Congrés, però que deu tenir coses molt més importants que no parlar amb els pagesos. Per tant, esperarem que el senyor conseller tingui el gest de parlar.
Que pugui anar, home.
Sí, no, per això dic que deu tenir coses molt més importants a fer, com és habitual en el món de la política. Sandra, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. És aquest govern que, en fi, sempre gira la truita i sempre ens ven que tot ho fa bé. També a Ponent dels Pagesos continuen bloquejant els dos sentits de la marxa de la AP2. Allà hi tenim la Karen Alfonso. Karen, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aquí els pagesos també preveuen allargar el tall uns quants dies més, com a la Jonquera. On som ara mateix?
Doncs sí, sí, estem en aquest punt ara mateix perquè ens ho acaben de dir, res, fa escassos minuts que els hi han dit a Saja i a Unió de Pagesos que, sisplau, que demanin allargar tots aquests talls, tot el que puguin, almenys fins aquest divendres. I també han exigit al conseller que reuneixi a la C14 a Tàrrega amb ells, ja no volen marxar a Barcelona, ara volen que sigui ell el que vingui cap aquí.
Molt bé.
I, si no, doncs, mesures més contundents. Això és el que ens ha dit el Ramon Ibáñez, membre de la plataforma pagesa.
El que no podem tornar a fer és com quan vam anar a Barcelona d'imprevist. Hem de tindre molt clares les coses i els moviments. Hem d'anar sobre segur, perquè la gent, si no, se'ns esgotarà. I amb actes més contundents hi ha llocs on poden fer molt mal.
Doncs,
bueno, no han donat, no han detallat res
clar,
més, això.
Ja t'ho he dit, que és, això pel que sembla és canvi de, una mica, seria un canvi d'estratègia, no, Karen?
Sí, sembla que s'estan plantejant a veure si es mouran tots cap a Tàrrega, que és un altre dels punts forts que hi ha aquí a Ponent, o volen mantenir aquesta a Pedrosa Soses, encara ho estan debatent. No tenen ben clar el que faran, el que sí que saben és que es quedaran aquí tot el que puguin i possiblement una mica més.
Doncs, Karen, moltíssimes gràcies per la feina feta. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu-siau, gràcies, Karen Alfonso. Més coses, deixant de banda la mobilització de la pagesia. Tenim ja pressupostos, el govern busca
il·lusió.
Aquesta tarda el vot dels comuns, que ara, diguéssim, estan de pregar.
Són bronzos.
Sí, estan aquí els guais.
Com que ens necessitem.
Sí, total, per acabar signant. Si
mira, els pressupostos.
Vull dir, no cal tanta tonteria que signin i vinga.
Pressupostos que avui han arribat.
Va, passa, que al final els diries, va, passa. Signa i passa. Va, deixa de fer aquí la tonteria. Va,
això li diries l'Albiac.
I tant, que li diria. Va, deixeu de fer la tonteria, que sempre al final arribeu a acords, perquè en el seu dia, quan us necessitaven a l'Ajuntament, Esquerra Republicana, Ernest Maragall va baixar els pantalons i va signar. Doncs ja està, no cal tanta comèdia, home. Signem i avall, ja està, i tenim pressupostos. Està bé.
Que si te fixa el tripartit, eh?
Sempre, eh? Però si ens sembla molt bé, però no cal tanta comèdia per marcar paquet i perfil, tanta tonteria, home, que signin i acabem-ho ja, home.
De moment els comuns no es mouen i pressionen pel tema de que es renuncia al Hard Rock, que ara mateix és el principal.
Bueno, ara aquí trauran una coma i un punt i la i, i ja està, i diran que ja està.
Però si
ja,
diuen que no hi és, això del Hard Rock.
En principi diuen que no surt res del Hard Rock ni cap inversió en els pressupostos que avui han arribat al Parlament.
Quina
i el
raons.
Govern, això calcula que si tot va bé es puguin aprovar mitjans d'abril. El president Pere Aragonès diu que seria insòlid que per aquest tema del Hard Rock doncs els comuns tombessin els pressupostos.
Bueno, mai se sap.
Sorpresa, més expansius de la història de Catalunya.
Expansius. El pressupost de 2024 no posa ni un euro, ni una mesura, ni incorpora cap acord relatiu al projecte de Hard Rock. El que sí que incorpora acords, mesures i recursos és per la sanitat pública del país.
Ara que surtin els comuns i diguin que no voten a favor d'aquests pressupostos, ells que sempre miren pels pressupostos socials i comuns. Sí. Dit això, tenim Laia Colomer en línia. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, mantenen el no fins quan?
Doncs aquesta és la gran incògnita a hores d'ara. Avui han entrat, s'han començat a tramitar aquests pressupostos i ara hi ha ben bé un parell de setmanes doncs, per apropar posicions entre els comuns i el govern, a veure si mantenen aquest no als comptes o bé canvien de parer i voten a favor. De fet, aquesta mateixa tarda ja hi ha una nova reunió entre el govern i els comuns, ara a mitja tarda, a veure doncs, si poden apropar a posicions, però de moment ells es mantenen ferms en aquest no, si no hi ha una renúncia explícita del govern al Hard Rock. De fet, de fet, avui mateix la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, a TV3, deixava clar això, que o pressupostos o Hard Rock, però que totes dues coses no pot ser.
El president de la Generalitat, que és el responsable de tirar endavant els pressupostos de Catalunya, i per tant nosaltres estem disposades a seguir negociant. De fet, estem en converses per si en algun moment el govern de la Generalitat reconeix que ha de posar límits al PSC i que li ha d'aturar els peus al senyor Illa i que aquest projecte és un autèntic disbarat, però torna a insistir, nosaltres no ens baixarem d'aquesta condició.
És valenta, eh? La senyora Albiach és valenta.
I davant d'aquesta negativa, també el govern podria, no?, mirar de trobar altres suports. De moment es mantenen els contactes tant amb Junts i la CUP, però pràcticament es donen per descartats després de l'acord amb el que van arribar ahir amb el PSC. Junts ja va dir que ahir mateix que el govern ja havia preferit socis, ja havia preferit el PSC, i a més una de les seves condicions el govern ja l'ha rebutjat, que és l'eliminació de l'impost de successions. I la CUP, doncs, també va dir tres quarts del mateix, que el govern aragonès ja havia triat el PSC, un PSC que ells consideren que és el més de dretes de la història, per tant, amb ells no, tampoc els trobaran.
Bé, anem amb la lletra petita dels comptes. Laia, més despesa que l'any passat, en quines partides?
A veure...
Exacte, sí. Els pressupostos d'aquest any, la despesa prevista és de més de 43.000 milions d'euros. Sí, sí. Això és un 6,3% més que l'any passat. Una mica més de 2.000 milions d'euros més que l'any passat. I on va, no?, aquest augment de la despesa? Va a diferents partides, però una de les coses més significatives d'aquests pressupostos és la lluita contra la sequera. És el que ens ocupa aquests mesos. I, per exemple, concretament en la gestió de la sequera, s'han previst més de 1.000 milions d'euros per combatre la sequera. Bona part d'aquests diners, doncs, van a poder tant actualitzar com també construir noves plantes regeneradores i també desaladores. De fet, aquí se n'ha parlat molt, no?, de la planta de la Tordera, també del Foix. Doncs van a poder engegar aquestes noves plantes, però també actualitzar les que ja existeixen, però també, per exemple, 86 milions d'euros per millorar els sistemes de reg i fer-los més eficients, i que aquí, doncs, també els pagesos puguin estalviar aigua. Sabem que a Catalunya hi ha molts sistemes com els que es diuen, no?, de manta, que pràcticament és omplir d'aigua, d'inundar d'aigua els camps. Doncs aquí també s'intentaran actualitzar, digitalitzar-los, per exemple, amb sistemes com el gota a gota per poder estalviar aigua. I també, justament ara parlàveu, no?, de les protestes dels pagesos que hi ha aquests dies. Aquests pressupostos també preveuen 87 milions d'euros per ajudes al sector agroalimentari.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu-siau, bona tarda. Tot això, hem de parlar d'una proposta que és una proposta que tenim, aquí sota, quan baixes de l'edifici.
Sí, hi ha molta gent que dreta, la sirena. A prop de casa, perquè n'hi ha moltes, i les podeu trobar entrant-hi i buscant aquestes ofertes, perquè aquest missatge és per tots aquells que els agrada menjar peix, i sobretot menjar peix sense gastar massa.
Avui dia
això s'ha de mirar molt.
Ara.
Els nostres amics de la sirena, que és l'especialista en congelats, acaben de llançar la nova ruta del bacallà.
M'agrada molt el bacallà.
A mi també m'agrada.
D'Islàndia a casa vostra i a la vostra taula, això sí, el millor preu. I és que ens porten el millor bacallà de les aigües superfredes de l'Atlàntic, amb diferents talls i punts de sal, i a més, ara, d'oferta.
Déu, senyora, em fa una...
Sí, ja m'ho explicarà després, que anem una mica tard. Ja m'ho explicarà després.
Fins al 20 de març us estalvia un 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de bacallà premium, sense salar, o, si voleu, el punt de sal.
I amb samfaina també em fa.
La samfaina que ens la porta Laura Fan, 2 minuts.
Ui, epa!
RAC 1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
Àgata Roca és una professora associada d'una universitat a l'última obra de Victoria Spunberg, L'imperatiu categòric, un retrat social que planteja, amb molta ironia, què és èticament correcte quan el sistema t'ofega. Del 28 de febrer al 24 de març, al Teatre Lliure. No et quedis sense entrades.
Hola, carinyo, et truco des de Galeries del Tresillo perquè he vist que tenen el nostre sofà llit molt rebaixat, i com que la teva mare li encanta quedar-se a dormir perquè diu que és tan còmode, doncs n'hi podríem regalar un. Què hi dius? El compro?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença la rematada final. Rebaixes de fins a un 60% en sofàs llit, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
Últim avís. A Ford Nicolás, concessionari oficial, ens queden poques unitats de Ford Focus, Ford Puma i Ford Kuga a preus de liquidació. És una oportunitat única de tenir el cotxe dels teus somnis a un preu d'escàndol. Vehicles totalment equipats amb etiqueta Eco i entrega immediata, perquè puguis acabar el mes de febrer estrenant cotxe. Últim avís. Només a Ford Nicolás.
La Villarroel. És aquí, corre, Elin, que començaran sense tu.
És que no entenc per què van al teatre a parlar amb uns desconeguts. No sé qui són ni què volen. Que els coneixes tu, potser? Ets massa confiat, Geljarn.
Ah, hòstia, Elin, el teu nom surt al cartell.
Ho has de fer. Està bé, una vegada més em sacrificaré, però tu ho hauràs de fer amb mi.
Que sempre guanyes.
Perquè tinc raó.
David Verdaguer és Elin. Una comèdia dirigida per Pau Carrió sobre perdedors que aprenen a guanyar sense el permís de ningú. Elin, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers, obre les seves portes. Tot el món Jeep al teu abast a Mas Exclusives Pont al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Mas Exclusives Pont, concessionari oficial Jeep. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25, Granollers.
RAC 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs, com us deia, ja ens acompanya Laura Fa. Laura, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Però abans ens ho comentava Bigote Rocet. Podem recuperar el moment de Bigote Rocet que li preguntàvem per aquesta nova parella, una
Claire.
Dona de...
Marta.
Segons, bueno, ell li van preguntar i segons Bigote Rocet...
Claire.
Li demanen pel nom y digo yo.
Por fin ponemos cara a la nueva novia de Edmundo Arrocet. La pareja ha sido cazada por la revista 10 Minutos, que publica mañana fotos exclusivas de los dos tortolitos. ¿Pero quién es esta nueva ilusión del cómico?
Se llama Marta y tiene 28 años. Se conocieron hace un año en Londres y llevan 8 meses juntos. Él ya conoce a los padres de su novia.
Según la información que maneja la revista, la chica en cuestión se llama Marta y sería 46 años más joven que él. Una nueva relación de la que hace justo un mes. Así hablaba el humorista en Fitur.
No quiero saber absolutamente nada con los medios. Tampoco leo mucho porque es inglesa.
¿Cómo se llama ella?
Claire.
Sí, ya lo ven. Hace tan solo un mes el mundo asegura que su novia es
inglesa. Es diu Claire. Segons Bigote Arrocet, es diu Claire.
Claire.
Es diu Claire o no es diu Claire?
Aquesta és una diferència de la peça que hem escoltat i també hi ha una altra que diu han sido cazados. No, no han sido cazados. O sigui, tu mires les fotografies i està totalment pactat aquest reportatge. És que no la teniu al 10 Minutos.
Però què passa aquí? Va, tenim totes les revistes i no tenim 10 minuts.
No sé per què, no la compren normalment al 10 minuts aquí a RAC1, no sé per què. No sé dir-ho.
Home, Lujas, treu-me aquest home, per favor. Treu, home.
Potser no arriba per les 4 revistes al pressupost.
Possible, perquè ara m'ho estava buscant i no...
Bueno, jo te les explico. Les fotografies són ells passejant per Hyde Park, que dius, home, si tu hi has anat diverses vegades a Londres...
Ara m'ho he de mirar a la web, a veure... Sí, bueno, perdona, ell va amb ulleres grogues, que això vol dir que ja té problemes de deficiència ocular.
Bueno, a veure, comença encara una edat que ha començat a tenir deficiències en general, també no com la seva nòvia, que està...
Molt jove, 46 anys, eh? Ells quants anys
tenen? No, es porten 46.
Ah, 28. 28.
I ell 74.
No són anys.
Jo bueno. Només... Sí que són anys. Sí que són anys de diferència. Només penso... una cosa que no puc dir.
Bueno, a base de Viagres ho resolts, eh?
No, només això, però la gent amb l'edat, això s'enfada molt quan ho dic tothom.
A veure, atenció.
No, s'enfada tothom.
Jo ja ho sé, però amb l'edat...
Jo ja sé què diràs.
Els homes fan una olor especial.
Bueno, i les dones?
Els homes més.
Però olor a què?
A vell.
Però si vas net, no, i ara això és mentida. Si tu vas net...
No.
Els homes, a segons quina edat, fan olor a vell?
Sí, les
mai
dones també.
Mai de la vida he fet olor de res.
Perquè no ho notes, perquè et relaciones amb gent de la teva edat. Nosaltres ens hem de relacionar amb gent que va olorant com nosaltres. Perquè si no, tu, quan tens 28...
Vols dir que jo ara ja faig una olor que ja...
De l'edat que tens, sí.
Que ja és diferent a la d'un jove.
Sí. Se creu jo també, eh?
Vols dir, eh?
I tant. Llavors, si ja fas olor si vas, caminant... Net.
Moment, que està parlant Laura Fa.
No és un tema de neteja.
No tens un mal humor?
És com els gossos tenen una olor. Sí,
no, és que els gossos fan pudor.
Sí.
Fan pudor, bueno, els gossos?
No, no fan pudor.
No, sí que fan pudor.
Fan olor especial,
no,
però fan olor a gos.
Sí, i tant. Doncs tu vas a un pis d'alguna persona que té un gos i fa olor a pudor.
Igual
a
que els gats, també.
Ara, sí, no, si el renten no, i tal, no es nota, però si no el renten... Doncs
hi ha una olor peculiar, sí, que hi ha algun que li pot molestar, sí, més o menys. Doncs els vells, bueno... No vull que després vindrà el Franquesa i em dirà anys, que sóc edadista.
70 anys no és vell.
No és edadista, no, perquè jo no els tiro enrere per vells. Vull dir que, que per vell tu vas amb qui et toca. I no et toca amb una noia de 28, que ja aquella pell... Saps quan els nens estan adolescents també fan una olor,
sí,
diferent?
Sí,
i les noies,
bueno, i els bebès també fan una olor diferent.
Exacte, doncs cada sí, edat
sí,
té el seu.
Sí, llavors, amb això tens raó.
Tu tens 28, llavors, ja no és tenir-lo al costat.
Ai, per favor, és igual, per favor.
Jo només
bueno, però
penso...
si a ella li va bé
sí,
i està contenta...
Sí, clar, si li agrada, ja s'ho farà.
No,
si
perquè agrada, ella...
Potser primer, té el nas tapat.
Tinc la sensació que aquesta noia ha cobrat per estar al costat d'aquests... Que només li demano això, que hagi cobrat i que s'emporti una part del
diu que
ha venut.
Diu que fa 8 mesos, que... Diu que fa 8 mesos que estan surts.
Aquestes punts, fotografies han arribat a un pacte amb 10 minuts, que també et dic que de totes les revistes és la que menys paga, que potser els hi han donat... tirant llarg 6.000 euros, 1.000 per la noia, 2.000 per bigote i l'altre, això serà el preu. Com a molt, si m'estires, potser ha arribat als 10.000 euros a pagar-ho.
I l'altre per qui? Per qui?
El paparazzi. 50 pel paparazzi, 50 pels protagonistes. És a dir, 5.000, pues 4.000 per bigote, 1.000 per la noia.
En sèrio?
Sí.
Com ara, això sí, ja veig sí, les fotografies, que només en veig una, perquè, clar, no, aquí no dins... compren la revista, però va tenyit a tope, a sí, tope. No hi ha sí, un pèl sí, que no estigui
porta
tenyit.
Porta una gorreta com...
parisina.
Jo tinc una d'igual, és que
sí, una gorreta parisina. I després aquestes ulleres grogues, que és quan tens problemes oculars, que te les posen perquè puguis no veure millor.
A dins estan passejant per Hyde Park i hi ha zero sintonia entre tots dos, però hi ha una imatge curiosa, que és que ell ensenya com alguna cosa que veu en el telèfon mòbil i de cop Bigote Arrocet comença a plorar i ella l'abraça.
Oh.
Alguna
oh,
cosa li ha fet pena.
Oh, per favor. Potser li va, no, potser li va ensenyar el que cobrarien.
També. També perquè... pensa que tu vas baixar.
Mira, ara m'estan passant fotos dues més. La de la portada.
Mira quan plora.
I,
una,
i aquesta quan estan plorant.
Veus? Sí, sí. Aquesta és la imatge.
Potser li va fer un mariluix.
Mariluixa.
Però a mi em sembla que hem de deixar de... jo ja sé que el Franquesa, que es va enfadar l'altre dia amb mi, com que ja va tenint una edat que les va mirant joves, però que jo crec que tu has de començar a mirar les que et toquen. I que deixem en pau a les noies de 28 anys que busquin la gent de la seva edat amb
bueno, però
amb
si dius, hobbies, però si, amb humor... Sí, però si tu dius que això és un muntatge, no, que deixa't...
Ja, però no sé, si amb el, no sé si amb el muntatge se l'ha de fer, també. Bueno, clar, no i tu sé, trobes no, aquell pene d'aquell senyor...
Va, home, va, 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 va.
Precisament, igual si és un muntatge, no arriben a res més que aquesta abraçada.
Per això, desitjo que només sigui això per la pobra noia. Això ha sigut una abraçada i punto.
El amor no tiene edad.
Sí que tiene. Això, ho dieu... Sí que tiene. A l'amor no tiene edat vol dir no hi ha edat per enamorar-se.
Home, el que sí que bigote, clar, una cosa és que estanyessis el cabell de dalt, però després el cabell de baix,
sí,
si no te'l
tanyeixes,
es nota molt la diferència.
Serà blanc ja.
Perquè, com de baix. Home, sí, de baix, que la cosa, clar, hi ha un canvi de colors aquí.
Ah, sí?
Home, com... si tanyeixes el de dalt i el de baix no, doncs...
Sí, home, no
i aquella pallaringa que va...
Oh, per favor.
Clar, però tu tens 28 i tu trobes allò
sí, bueno,
i penses,
però,
el món
però,
és això per
bueno,
mi.
Però potser li troba
no
un al·licient. Troba, no
bueno, sé, és com l'eròtica, si vols ser famosa...
Bueno,
si
és ara... l'eròtica del poder, això també passa.
Sí, o vols fer quatre quartos, però... No ho dic pa... O sigui, ella em fa pena, però ell també, perquè a la masculinitat... No cal que la reafirmis buscant noia jove, reafirma-te-la d'una altra manera, no? I corteix-te d'una altra manera i no facis... A mi em sembla gairebé una pseudopedofília, això estrany.
Bueno,
va,
va.
Per la mort de Déu.
Bueno, anem amb una altra revista, que aquesta sí que la tinc, portada també, que és la portada d'Isabel Pantoja i la seva, segons titula la revista, la
mejor amiga.
La seva nova millor amiga.
Claro.
Sí.
Mirant a l'amiga... M'ha recordat més a Carlos Latre vestit de dona, no? Que sembla que estigui...
És una barreja de cello...
És un Carlos Latre disfressat o Crispin Klander,
sí, d'aquest...
Exacte, amb la Pantoja.
Sí.
Qui és aquesta dona?
Aquesta dona es diu Marilo. és amiga de la Pantoja des de fa 20 anys. Va començar, com totes, com moltes de les amigues de la Pantoja, sent ella i la seva mare fans de la cantant. Sí. I són d'aquestes fans que té per la casa la Pantoja.
O sigui, Pantoja. És una fan.
Sí. Va començar fa 20 anys sent fan. Ella ja saps que les fans li s'obre la porta de casa...
No, però s'ha fet molt amiga de la
fan. Ara s'ha fet molt amiga la primera vegada que hem vist a la Pantoja agafada una dona així com, sí, com caminant pel carrer.
Sí, sí. Però és... la foto, perdona, la foto de lectores de portada està feta amb molt mala bava, eh?
És poc glamurosa, la veritat.
Perquè després obres i hi ha d'altres fotos que l'amiga surt molt millor.
Claro.
Però clar, la foto de portada és que, perdona...
Parece Doña Rogelia.
Sembla, exacte, sembla que Kristin Klander.
L'altre fent un personatge.
El look tampoc acompanya el pentinat.
No, clar, perquè van a comprar amb xàndal.
És un pentinat de Príncipe de Bequelar, així una mica...
Sí, no, bueno.
Una mica estrany. Ella té una clínica oftalmològica. Ah.
És curiós, perquè gires... Mira, fixa't, giro la pàgina...
Sí.
De Pantoja sale de su encierro amb l'amiga. Giro la pàgina...
Espera't.
Veus que surten diferents fotografies de... Sí. I la següent... Maria del Monte.
Ai.
Ai. Una... Seguides, eh?
Per amigues, pensa que totes dues van adoptar la Xabelita juntes, eh? La Maria del Monte és la padrina, sí.
Claro.
Al principi ho van fer com amigues, una era la mare i l'altra la padrina, el que passa que quan es van deixar de ser amigues, lo de l'apadrinament va passar a un segon pla.
Ja no li fa la mona.
No, jo té pinta de que no li fa la mona, tot i que s'han trobat fa poc la Xabelita i la Maria del Monte. Aquesta amiga té una clínica oftalmològica.
Ah,
té un problema a l'iris, la Pantoja, i l'està tractant. Bueno, però ha passat 15 dies a casa d'ella, eh? No sé si
ella,
exactament...
Amiga.
No, la Pantoja, a Córdoba.
Però potser li ha personalitzat.
Sí, perquè alguna cosa... Tienes que estar de reposo.
Ara, ven a mi casa i yo te hago el tratamiento.
Claro.
Hi ha algun metge
que, pongo las gotas.
Que et facin a casa seva 15 dies per cuidar-te? És una mica estrany.
Cada persona és un món.
Però són amigues ja fa temps, no?
Sí,
ja
sí, està. Però per passar 15 dies la Pantoja, que li costa relacionar-se amb la gent, és una mica estrany. També és veritat que aquesta té pasta i és una cosa que a la Pantoja també li agrada, les amigues amb pasta. La última que era amiga seva i fan era la...
Vols dir que potser acaba tancant la clínica oftalmològica?
Bueno, en recorden la del quiosc?
Loli, la quiosquera.
Li va deixar 90.000 euros i ha estat anys i anys per cobrar-los, fins que no s'ha venut a l'àtic de Fuengirola, no els ha cobrat, i la pobra Loli no tenia ni per fer-se la dentadura. Han recordat que va sortir a Salvament.
Bueno, per això dic aquesta oftalmòloga, que no quedi...
Sí.
És oftalmòloga o què té? Una clínica?
Una clínica d'oftalmologia. Surt un home també en aquestes fotografies i l'home aquest és un senyor amb bastanta pasta, que és el que ha tramitat que la Pantoja pugui anar a visitar el papa. Que es veu que anirà en breu a visitar el papa i aquest home ha sigut el que ha mogut els papers perquè la Pantoja...
Per cert, parlant de visitar el papa, Tamara Falcó també volia visitar el papa.
Va anar a visitar el papa.
Però hi ha hagut un entrebanc aquí.
Hem tingut notícia aquesta setmana que ens ha sobtat, perquè hi ha dues... Si tu vols visitar el papa, hi ha dues opcions. Els dimecres, que fa com una mena de missa multitudinària,
sí.
I hi ha com una mena de...
Petita audiència,
sí.
Que parles amb ell.
Exacte, però va passant com un besamanos d'aquests com fan la Casa Reial, i tens dos segons per poder apropar-te a ell, o... Després, una visita més privada, com hem vist, jo què sé... Sí.
Sor Lucía Caram.
Sor Lucía Caram, Pere Aragonès va anar fa poc, amb la seva dona, Angelina Jolie, Yolanda Díaz ha anat fins i tot dos cops, que és ja el seu despatx una mica. La Tamara volia aquesta visita al despatx i com si jo fos... Però clar, els assessors del papa li van dir no, Tamara no pot entrar perquè el que vol és vendre't en el seu reality, perquè és veritat que les imatges de l'audiència... Aquesta sí que es van veure al reality i els assessors van dir no, el papa no està per donar-li... Bueno, també és veritat que l'altre dia en parlàvem i la Susana Griso deia, escolta, però què passa que li tregui rendiment? No en treuen els polítics quan hi van? Vull dir, per què els polítics sí que se'ls hi facilita que quan hi ha eleccions alguns molts se'n van a veure al papa i perquè la
Tamara no ho pot fer.
També és veritat que la Tamara és una creient d'aquestes...
De bota total.
I que ho segueix al peu de la lletra, eh? Però el titular era... ho han fet enrere perquè volia vendre la imatge del papa, que això la deixa una imatge una mica cutre per la Tamara.
Bueno, acabarem amb una altra fotografia que ha girat molt.
No vols
molt.
Fer l'orgia, no?
Ah, és que no em dona temps, no em dona temps perquè
divendres.
Ens acompanya
quina urgia. No, ho deixem per divendres. Perquè tindré més dades. A veure
ens
si
acompanyarà a les 5 un actor que per mi s'ha de rebre amb tots els honors. Sí. Per mi seria com el Jim Hamm en català. Un actor que trobo que no se l'ha
valorat prou.
Sí, però bé, tot cas, cadascú que opini el que vulgui. Però abans...
Qui és? No, és un cebo així.
Home, clar, perquè ara faig això, però... Quins nervis. Descobrirem en rem 5 minuts. Abans, però, aquesta fotografia que ha girat molt, que és la del rei Felip amb el seu pare.
Sí, és històrica,
això vol dir que ja torna a parlar-se o torna a haver-hi...
Sí. Jo crec que ens estan preparant per la tornada imminent d'aquest senyor. Primer, per dues imatges. En tots els anys que està a Abu Dhabi, és la primera vegada que surten junts amb una fotografia i amb una imatge així molt familiar. S'han vist 6 vegades tots aquests anys, però no hi havia aquesta imatge conjunta. I dues coses. Ja estan junts i ja el senyor, que hauria d'anar a muntar Catà, però no vol per un tema estètic, se'l veu ja tan fet pols que la gent diga, ai, pobre... Aquest home que torni ja, que està tan malament, no? I mira.
La veritat, que vols que te la digui? Ah. Com que el rei es veu que ja no es fa gaire madona...
Amb la Letícia.
No, que surt...
Perquè la Letícia, per mi, el meu pare...
Atenció, ja totes són informacions d'aquestes que van apareixent allò, vinga, a lo loco.
A mi m'han explicat.
Vostè es basa en les mateixes informacions que ma mare, aquest contingut sempre...
A mi m'han explicat que qui no volia el rei...
Si l'han explicat, que ho llegeix a qualsevol portal que no sap ni on li arriba
l'informació.
Que no volia el rei, ella, no volia el rei a Madrid, o sigui, el pare, no, el sogre, no el volia a Madrid, i que és ella la que el va, diguéssim, aviar.
Desterrar.
I, com que ara es veu que ells dos...
Estan malament, sí, aleshores, ara per això torna el pare.
Ara ella diu...
A veure, Laura fa... Que
no serà això.
Veus? No serà això, no té ni idea.
Què sap ella?
No serà això. Jo crec que... Saps quan et van posar en vaselina perquè acabi entrant fàcilment això? Va marxar, perquè el rei Felip, la imatge d'en Supit, només hi faltava totes les coses judicials que tenia el rei que acabessin de complicar-li aquesta monarquia, de dir, posa una mica de distància, Letícia i el rei Joan Carles ni es traguen ni es tragaran.
Mai.
Però...
Veus com vens a la meva?
Sí, però aquesta és l'única part certa, però aquí hi ha una maniobra de vinga, hi ha família, hi ha tal, mica en mica, i el Nadal el tenim aquí ja vivint un altre cop tranquil·lament.
Bueno,
això
si
és especulació.
Però a Palacio.
Bueno, el seu.